Ràdio Vilafranca.
I first met you. Lewandowski, pelota para Gavi, chuta Gavi, gol. Gol, 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 gol del Barça. Y gol del Fútbol Club Barcelona. Cuidado, Gavi mano a mano. Cuidado, Gavi mano a mano. Cuidado, Gavi mano a mano. Gavi la pone Lewandowski, gol. Y gol, 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 gol del Barça. Robert Lewandowski con el balón, va por la calle central, quiere abrir, no se le ofrece Gavi, Gavi la va a poner, la pone Gavi, Pedri, gol, 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 final del partido, el Barça campeón de la Supercopa de España.
Quiero ir.
Abrázame.
No. Quiero ir.
Yo digo, huele a muerto.
Güey, huele a muerto.
Pues ahora aguantar críticas y comentarios de todo tipo.
Bueno, un whisky a dormir.
Senyores i senyors, amb vostès el que faltava, Àlex Santamaría i Pep Vergés. Hola, què tal?
Hola.
Bueno, pues, el futbol és així. El futbol juga 11 contra 11. Guanya el que més vols marca. A vegades la moneda és cara i a vegades es creu. Bueno, i poca cosa més a dir. Bueno, s'ha d'agrair una cosa, que tot ja va venir de principi. Jo sé que jo estava ahir diumenge, per exemple, a la pista del Casal de Vilafranca, i dic, va, passaré la tarda allà, perquè no tinc res a fer, no? I llavors vaig anar allà, i tothom tenia el plan de que quan acabés el partit anirien tots a veure el Barça de futbol. I com que ja va començar va començar a córrer la notícia, 2-0, i la gent es va quedar. Si la gent es va quedar tranquil·lament, per què vamos a correr? O sigui, això és d'agrair. Si tu ja has d'anar pel Pedregar, avisa de principi. No cal que la gent corri. Per què? Per veure què? Ja està. O sigui, que no...
Jo vaig començar a veure amb el 2-1 i el penal. A favor
del Madrid. Home, o sigui, que tu encara vas estar amb aquella cosa de... Ah, sí, gana el Madrid,
no,
sí, gana
perquè
el Madrid.
Ja era penal.
Sí, sí. Clar, era penal, no es podia...
3-1.
Jo és que com que no vaig veure res... Era penal?
No.
Ah, vale.
No,
sí, és d'aquells que no es... Vaja, que... Que se'n fan 30.000 i no es pita cap. Suposo que l'àrbit li duria agafar una mica de cangueli, no? Perquè ja sí, ho veien tot coll avall.
Aquest àrbit deien que era antimadridista.
Ah, sí, a Madrid Televisió sempre
sí,
ho diuen,
sí.
No?
Uf, que ja... Bueno, des ja. De Madrid, que aquest àrbit i el que hi havia amb el VAR...
O sigui que no pot ser que Real Madrid Televisió fes una pressió insuportable per l'àrbit i allò, en el subconscient, no pités ràpidament a favor del Madrid, no sigui cas que em plogui el que em plogui. No crec que això sigui veritat, no?
No.
Total.
Que dolents que som.
Sí o no?
Sí, noi. Ah. Però és que si no es van fotre 6 o 7 gols és perquè Déu no va voler, eh?
Bueno, perquè el Madrid no va voler.
No va voler.
I, perquè Dios és el Madrid, Madrid és Dios, ja ho sabem, però...
Ja van afluixar i bueno, ja en tenien prou.
Bueno, Florentino Pérez és Dios, Dios és Florentino Pérez. Sí. I duria... Jo crec que per mi Florentino Pérez duria trucar l'Angelotti des de...
Oye, no apretéis más, que lo quiero vivo.
Clar, si no, no hi ha negoci.
Jo tinc una teoria.
Sí, atenció, poso música de teories
no?
No,
perquè és igual, no. És que jo em dóna la impressió...
Teoria.
Em dóna la impressió que el Barça passarà a ser una societat anònima d'aquí no gaire.
Però, i això què resol?
És que... Pues que entrarà capital, fill meu.
Ah, ja.
Clar.
Ja.
Clar, si no tenim un duro, tio.
Ja, també és veritat.
Ah.
Ja.
Bueno, ara hem guanyat 6 milions d'euros.
Ah, mira, Però si guanyaves eren no, dos més, no?
Un i mig més.
Un i mig més. Bueno, hem perdut un milió,
Ens han donat 700.000, ara. O sigui, 6.700.000 euros, que tal com està el Barça...
Això, abans d'impostos, per això.
Eh?
Abans d'impostos.
No sé com va això, tio. Això,
no sé. No, no, home.
Bueno, sis... però vull dir, tal com està el Barça... Què?
Tu si guanyes 6 milions, no et preocupis, que una morterada has de pagar.
Sí, clar.
No, perquè no tens societats a Bahamas i
aquestes coses. Però no sé com va això, no sé.
Vale, jo tampoc. Total, què dius, anaves a dir?
No, res, que som... A veure, jo el que no acabo d'entendre, si em permets, senyor Santa Maria...
Fota-li.
El que no acabo d'entendre és, com a l'any anterior no ens fotien un gol ni per Dios, amb la defensa més bona de tota Europa, el porter menys golejat, bueno... I aquest any ens foten 3 i 4 gols per partit. Però, és a dir, no sé, Koundé potser és el problema. No ho sé, no ho sé, però què ha canviat?
No ho sé. Jo, Xavi, teòricament, ja diu que sí, que ara... Que cada... Jo ja porto unes quantes rodes de premsa dient que ara sí, ara ja el vestidor, jo ja la tecla, sí, ja, però no.
Jo crec que
ja.
Si no guanyem a l'Unionista, si quedem eliminats de la Copa del Rei...
Bueno.
Jo crec que aquí sí que Xavi...
No, jo crec que no. No hi ha un duro. Si és que no hi ha un duro. És igual, aguanta'l fins a final de temporada. Què vas a fer?
És una ruïna. I el Madrid feia el que volia.
Ja.
El que volia, i ja et dic, perquè no ho apretar més. Ja. Va tenir oportunitats per un tu, però va...
Si creus que si canvien d'entrenador, com a mínim els jugadors sabran a què juguen, potser, i estaran una mica més menys perduts?
No ho sé, tio.
Potser Koundé no jugarà de central i ho farà el que ha de jugar de central, que és el millor central del món, Araujo, i que potser hi ha la sospita de que aquest any la defensa del Barça és molt pitjor perquè Koundé va exigir ser central si no es marxava? Vale. No crec que sigui això, no, el problema. No crec que sigui això. Aquí ho ha la muerto, sí. Però el muerto el tindrem fins a final de temporada.
Cada partit fot cagades, el Koundé, tu. Que és cada partit que dóna gols.
És que no dóna més.
És un central que fa cagades cada partit.
Pues era lateral, però bueno, això és el que se li sospita a Xavi, no? Que pot ser tot el bon entrenador que vulguis, pot ser tot el bo per la cantera, pot ser tot el coneixedor del Barça que vulguis, però aquí hi ha algun problema que no sabem de per què alguns jugadors han de jugar sí o sí, i en la posició que ells vulguin, sí o sí, quan resulta que la defensa del Barça era la cosa que havíem aconseguit l'any passat i guanyàvem a l'Madrid. Recordin, l'any passat guanyàvem a l'Madrid i vam fins i tot renunciar al nostre estil i vam empassar-nos tots els gripaus possibles com tal de guanyar 1-0 a la pròrroga i a l'últim minut. D'amarrateguis i, bueno, fins i tot van guanyar el camp del Madrid 1-0, em sembla, defensant aquell gol a capa i espasa, que allò va ser, però amb el Koundé de lateral, no de central.
No ho sé, tio.
Però bueno, tu, com que ahir te vas jugar el partit, no et sabria dir i analitzar per què...
Jo era una...
No.
Jo al final ja tampoc ja no el mirava, no, ja parlaves amb la gent i ja passaves de... Perquè, clar...
Sí.
És una ruïna. En fi,
és una ruïna.
És una ruïna i jo no hi veig gaire solució.
No. Tenim els jugadors que tenim i tota la culpa serà de que el Gavi, un jugador de la cantera, que per cert no és ni nostre encara, no juga. Ara resulta que estem enyorant un nano de 19 anys que vam trobar de casualitat a la cantera i ara resulta que és el salvador de todo, perquè recorda que des que no està el Gavi, això és un coladero, però de dimensions desconegudes. Ai, no sé, quina pena, tu. Jo he preferit, ja no...
Saps qui mira. Trobo falta jo moltíssim?
Digue'm, a Piqué.
No. A Busquets.
Ai, sí.
Tant de criticar-lo.
Però llavors aquest nano que ha vingut de Girona, que era del Barça...
L'Oriol Romeu.
Què passa amb aquest tio? Si va començar molt bé la temporada. Què ha passat?
No ho sé.
Hi ha coses que no sabem. El futbol és així.
Bueno, és com l'Eric García, que no jugava mai, tothom xiulant-lo...
I el Girona és imprescindible.
Fixa'm el Girona.
I amb la selecció espanyola.
Sí.
Però que era molt dolent pel Barça.
Ja. És que no ho sé.
Ja.
Se m'escapa tot això.
Sí, per això et dic que aquí, aviam, ja pots canviar d'entrenador, si els jugadors no volen jugar, com és el cas.
Més pel culpa del Barça me'n vaig anar a dormir més tard.
Sí. Ah, per què? Tenies un...
No, perquè vaig anar a veure-ho en un bar, vaig haver de tornar a casa, llavors, bueno, vaig a fer... Jo normalment a les 10 ja, si puc, estic al llit, jo.
Ja.
Saps? A les 10...
I ahir vas aguantar pel Barça, però no vas veure com anava amb el Pedra. Què tenies? L'esperança de que la segona part potser el Barça remuntaria?
No, et dic el que tenia. La copa de cervesa plena.
Caca. Ah. Vale. També és veritat.
M'entens? Hi ha prou desgràcia, només falta que deixar-me la copa de cervesa
plena.
També
és veritat, també és veritat. També és veritat.
Una, eh? Vaig fer una copa de cervesa en un partit. Imagina't si estava disfrutant.
Bueno, doncs res, ja està. Això sí, una cosa, jo una petita cosa només. Ara, precisament, hem recordat la final de fa tot just un any en què el Barça li va donar un repasset al Madrid. Bé, cert que va marcar un gol i tal. Bueno, com el Barça. L'únic que van quedar 3-1 o 4-1.
No, el Madrid va marcar un gol, però ja havia acabat el partit.
Ja havia acabat el partit. El Barça li va donar un repasset al Madrid. Sí. Vale? Què va passar a Madrid? Van canviar d'entrenador? Van muntar una crisi com la que el Barça? Però el Madrid no jugava res, recorda, i tenia el Benzema i tenia tots. No va jugar res en aquella final. I el Barça li va passar per sobre. Un equip com després s'ha demostrat tampoc tenia res de l'altre món, tot i que és veritat va ser campió de Lliga. Però no va jugar com a campió de Lliga amb el que el Barça, el Xavi deia que jugaria, que és el Jogo Bonito. Vale, o sigui, de quin de Marrategui, contraatac. Vale?
Contraatac, i ho va fer molt bé, per cert. Molt bé, molt i a més va haver un moment ja que dominava totalment el partit.
Correcte. Va dir un pequeño baño a Madrid. La reacció de Camp Madrid quina va ser? Com la del Barça? Fora entrenador, no tenim res, jugadors, esto es una mierda, nos vamos, adiós. O van dir, bueno, mira tu, ja vindran temps millors, perquè recordin que el Madrid només va guanyar què va guanyar l'any passat?
La Copa del Rei.
Ja està.
Ja està.
Ni Champions, ni Lliga, ni Supercopa, bueno, ni res. Recordem. I la Supercopa guany perdent contra el Barça 1-3, 3-1.
I a la Champions recordem que el City li va fotre un bany de 4-0.
I quina va ser la reacció del Madrid? Ara, això és veritat. El Madrid va poder fitxar uns quants milions més del que pot fer el Barça, que ara mateix està absolutament embargat. I amb l'estadi nou.
Té un equipàs, el Madrid.
Clar, clar, clar.
Hi ha dos jugadors per posició boníssims.
Sí, sí, sí. Ah. Té un equipàs que no sé com paga, però té un equipàs. Vull dir que recordin també això, que ha pagat una renovació de l'estadi, ara ha pagat una morterada per Bellinghams i no Bellinghams, i tot això d'on surt? De quins diners surt, això? Vale, pues ja està. Està aquí podeu leer. Però recordin que la Lliga amb el Barça no pot fitxar ni a sa mare. I el Madrid es veu que no té deute de res i pot fitxar el que vulgui, quan vulgui.
Tu creus que fitxarà Mbappé o no?
No. No crec. Si té ja el Bellingham i té tots aquests, per què vas a fitxar un Mbappé que l'únic que portarà són problemes? Si el Madrid ja li va molt bé i té la gent jove. Per què vamos a fitxar? No, que l'Mbappé s'anirà a Aràbia Saudita. Aquest...
No, home, no, però si té 25 anys.
Però té un afany pels diners. Si s'ha quedat al París és simplement pels diners.
Ves que no s'hi quedi, també.
Ves, aquest senyor sembla que... Jo crec que el Madrid aquest any ja ni tan sols remena.
Bueno, perquè clar, ja no és interessant. Que li ha de donar... Nah. Clar, si es venia l'any passat li donava 200 milions d'euros. Sí,
sí, pagant la
200.
Baixa.
I ara, en canvi, no...
Crec que li dongui tant.
No, per això. Però igual es queda allà.
Va, Mbappé ja ha demostrat que, escolta, dinerito, i si ve el jeque i li dona l'Oriol Moro, ell sí que... Ja està. Bueno, va, però que no, jo he dit que no entenia de futbol i que no havia vist el partit. Vale. Llavors no sé per què estem aquí i estic
que,
aquí
fet,
xerrant.
De fet, jo el que tinc son ara. Mm. Per tant, no puc tenir son i estar pel programa.
Ja, ja, això també és veritat.
O sigui, o dormo o caca.
Doncs caca. Caca, cagadíssima i supercagadíssima. Bueno, així la gent... Per cert, he perdut una llista, tenia una llista, ja la posarem demà, una llista de cançons, perquè avui recordem que és Blue Monday. És a dir, el dilluns més trist de l'any. I per ergo, el dia més trist de l'any.
Sí, de veritat?
Sí.
Doncs avui m'he aixecat, ja et dic, tinc molta son.
Hosti.
M'he aixecat trist, no tengo ganas de hacer nada, oi? Em costa, m'he d'arrencar i arrencar. He fet, no m'he estat tocant. Sí. Però sí que és veritat, estic fet... Clar, és que jo m'he passat un cap de setmana de conya.
Sí, sí, veig que entre el Barça i tot has passat molt
no,
bé.
No, però el Barça ha sigut el triste colofón.
Ja, però en realitat has passat un cap de setmana de conya.
Home, divendres vam sortir de juerga.
Mm. Ah, això sí, és veritat.
I per cert, ens ho vam passar molt bé.
Molt bé.
Eh? Molt bé, ens vam trobar amics i bueno, va ser...
Va estar molt bé.
Sí, després, el dissabte vaig tenir una calçotada. La primera de l'any. Molt bé, també. Mm-hmm. Molt bé. El diumenge vaig tenir un dinar.
Mm-hmm.
Clar, i ara... Estic una mica cansat. És lògic, no?, amb tants dinars i sobre taules. Mm-hmm. Ai. La calçotada em va agradar molt.
Sí.
Perquè...
La calçotada, eh?
Sí, perquè... No, ara no em facis dia un, però hi ha un lloc... que tu, si vols, vas a comprar-los i te'ls dona fets. M'entens? Te'ls dona fets. Mm-hmm. En el qual l'únic que has de fer
sí.
és posar-ho a la parrilla un moment i calentar-los. Uh-huh. I ja està. Però ja estan fets. I tu saps la de feinada que et treu?
Oh, i tant. Oh, i tant.
És acollonant, eh? Perquè, clar, normalment s'en renou i ha d'estar tothom posant les graelles i tot això, que això és maco, però, clar, al final acaben treballant sempre els mateixos. Perquè després d'això, els que feien la graella i tot això han d'anar a posar la carn.
Clar.
M'entens? I al final acaben no menjant quatre, tres o quatre. Sí, i aleshores sí, tu, sí, cançons sí. fets, posats allà un moment, catacrac, ja està, a menjar. Vull dir que va bé, i a més és net, agilita, molt bé.
Fantàstic.
I a partir d'ara, és una cosa a tenir en compte, eh?
Sí.
Pensa-me, clar, és que si no, tio, has de muntar un merder. Quan fas una calçotada és un merder de foc.
Sí. Ho certifico. Jo ja fa temps que no em faig calçotades. Ja. Jo diria que des de la pandèmia, que teníem un bon amic que, com que per culpa de la pandèmia se li van quedar els calçots, per dir-ho així, a mig camí i no va poder-los vendre, doncs em trucava i em donava calçots. I com que estàvem confinats a casa, doncs mira, jo, com que temps no ens faltava, vinc a fer calçots. I vinc a fer calçots.
També els pots bullir i fer-los arrebossats.
També.
Arrebossats, saps?
També.
Fregits. Però mira... No. Sí. Que passa és que ja et dic. I si no tens... Clar, jo a la casa que vaig anar tenen espai per fer calçots, no? Però així tot és un pal. Però tenen espai, vull dir que poden posar les vergues i vinc a foc, saps? Però clar, no tothom té això.
Uh-huh.
Ah, si tu has de fer allà el foc de fora, doncs pots posar 10 calçots cada vegada.
Sí.
I si
sí,
n'has
sí.
de fer 100 o 150, imagina't tu.
Bueno.
Pots doncs estar sí, tota la vida allà.
M'imagino. Uh-huh. M'imagino. Bueno, que estava buscant una de les cançons i no ho trobo, eh? Vull dir que ja ho trobaré. Ja
així avui és el dia més trist?
Sí. Sí, avui és el dia més trist.
Si aquesta pena que tinc és això.
És d'això. És del Blue Monday. Del dia més trist de l'any.
Quins collons, tu. No, estic destrossat.
No. Escolta.
Sí, no sé com ho faré.
Ja ho has vist, no?
I tant.
Bueno, res, ja ho buscarem, tu. Escolta, que és que m'ha sabut greu perquè és que hi havia cançons molt xules i tenint en compte avui, doncs, que és això. Ara t'ho dic per què, no?
Va, però explica'm el per què.
Tu mateix, segueix fent ràdio, que si no, no puc fer quatre coses alhora.
Escolta, Àlex, estàs treballant amb una persona propera a la jubilació.
Ho has de fer tot, m'apretis,
tio. No m'apretis perquè... Perquè no m'apretis. Perquè més no sé què dir. No, res, jo m'agradaria saber per què avui és el dia més trist. Bueno, un dilluns
mira,
més trist.
Me'n vaig a la pàgina del Aceptar i Ferrar, ¿vale? A la pàgina del National Geographic, i allà et diran per què avui Blue Monday és el dia més fotut de l'any més. Estar de bajón, de capa caída o hecho polvo son algunas de las expresiones que se utilizan en la lengua española para describir un estado de ánimo de desasosiego o tristeza. Ai, sí. I, per tant, es diu en anglès allò de to feel blue, que té un significat de sentir-se blau, que és el que és sentir-se fotut. Així, en aquesta formulació dona origen al Blue Monday, que en aquest 2024 se celebra o es lamenta, perquè celebrar no podem celebrar un Blue Monday, clar, i el Blue Monday és per lamentar-lo, no per celebrar-lo. Doncs avui, dilluns 15 de gener, aquesta efemèride va sorgir fa poc més de 2 dècades de la mà del psicòleg Cliff Arnall, que aparentment va determinar quan seria el dia més trist de l'any a través d'una fórmula que tenia en compte diferents factors, com, per exemple, atenció, el clima, els deutes adquirits durant les festes, el temps transcorregut des de Nadal, la motivació amb respecte als propòsits plantejats durant l'any i altres paràmetres que, bueno, pues, per què no?
No compta, no està 3 dies de festa, això no compta.
Quan has estat tots els dies de festa?
Jo, divendres, dissabte i diumenge.
Tu vas estar 3 dies de festa?
Aquest cap de setmana, per això ha sigut Blue Monday.
Mm. I tu què vas fer divendres? Què vam fer divendres? Divendres
no feia juerga.
Ah, bueno, però a la nit.
Home, clar.
Però de dia vas treballar, no?
Clar.
Tio, serà possible.
Però bueno, jo ja... Tio. Mira, jo feia temps que no m'anava a dormir a les 4.
Ja, bueno, pues veus que bé.
Feia temps que no em treien d'un local.
Està bé.
Però anys, eh? Bueno, anys bueno. I panys, eh?
Home, un dels paràmetres que a mi sí m'ha convençut és el que efectivament diu que amb totes les despeses de les festes nadalenques, ara ja arriba un moment que el compte corrent està de tal d'allò que ja no suporta més. Hem arribat a dia 15 i ja estem en dèficit total. La teoria
que resulta convincent, podria presentar similituds en la realitat, però, segons els experts, no té cap mena de sustent científic, no té cap mena de base científica.
Pues a mi va...
I tothom l'està rebutjant. Però inclús, per el mateix psicòleg, diu que, bueno, que no ens prenguem les coses tan en sèrio. Que...
És a dir, que puc deixar de patir?
Sí, sí, ja pot ser que...
No, no, però a mi m'ha fet... Jo em sento afectat per aquest dia, mira, no? I cada un el seu. Tu no? Tu estàs bé?
Jo avui tinc mal de cap, nen.
Veus? Jo també.
No et sabria dir. I estic una mica... Aviam, el genens, en certa manera, és desassossego total, perquè, en el fons, estàs pensant tota la càrrec de la visa que et vindrà a final de mes.
No, jo el que no sé és... El que penso és en el dia que estem i el que encara queda per arribar a final de mes. I vaig anar a veure la compte corrent l'altre dia i vaig tenir un ensurt, però dels bèsties, eh? De posar-te a plorar, eh? Ja estic trencat.
Ja.
Trencat.
Totalment. Més,
sí. Uf. No, és que no sé com...
És el Blue Monday, directament.
És Blue Monday, sí.
És Blue Monday.
Sí.
Doncs compte, perquè, evidentment, la teoria del psicòleg, que després va dir que tampoc se sustentava molt, l'ha aprofitat una agència de viatges, la Sky Travel, que, per cert, ja va plegar, ara desapareguda. I aquesta agència va publicar, en diversos mitjans de comunicació de tot el món, doncs, una campanya basada en aquest estudi del Blue Monday, com dient, bueno, escolta, ja que tens Blue Monday, contracta'm un viatge i se t'acaben les penes, tu. L'estratègia de màrqueting, per cert, va tenir un impacte brutal, va tenir gran èxit i que no només va fer augmentar les vendes de paquets de viatges de la temporada, del gener a febrer, sinó que va aconseguir enviar un missatge a la societat que està fins avui en dia, que sembla que no existeixi ninguna investigació que respaldi aquesta teoria, però que, en canvi, la societat, amb aquesta campanya de l'agència de viatges, doncs se la va fer seva. I, efectivament, avui tothom diu que és el dia més trist de l'any, el Blue Monday. Bueno. I la gent està convençudíssima, tu.
Jo sí.
I pels socis del Barça, també.
Home.
Avui és Blue Monday, per tant, tenia raó l'Sky Travels.
Sí.
Tot i que la campanya, m'imagino que durien haver en aquell moment, però al final no va ser gaire aprofitada, no?
Perquè va tancar, no?
O sigui, ha tancat? No.
Ah, va tancar per avorriment.
Home, el que sí és cert és que hi ha certes circumstàncies que en aquest mes de gener poden provocar tristor. No en va, hem de dir, que tota la vida han dit la cuesta d'enero, allò en castellà, ho dic en castellà perquè abans era com molt més nostrat, això, no? Hi havia les rebajas d'enero per a llevar la cuesta d'enero. Tot era això. Durant el Nadal, molts dels productes que consumim, com per exemple xocolata o torrons, tenen molt de sucre. I es veu que per aquí ve la vessant també d'investigació mèdica que sustenta aquesta història de que al gener ens ve una depressió de tot, perquè com que ens hem amb una sobredosis de sucre, arriba el gener, que evidentment has de fer règims i has de fer històries i baixar-ho tot perquè si no rebentes, que clar, aleshores doncs ens falta energia i ens falta tot de cosa i tenim símptomes com de puf, xof i decaïment. Un altre dels factors que pot provocar cert malestar durant la primera setmana de gener és, evidentment, tornar al treball. Per al cas dels que han tingut vacances durant el temps de Nadal, doncs això de la immersió de nou a la rutina és una espècie de pal impressionant.
No, i que d'alguna manera se'n tornem-hi.
Sí.
A veure, a mi ara ja se'n fa llarg, no, això? Se'n fa llarg perquè, clar, tinc els meus objectius una altra cosa, però sí que es fa llarg, és apa, tornem a començar l'any, a veure què passarà
aquest any.
A veure com aniran les coses, a veure...
Sí, sí.
Uf,
i a més amb l'expectativa que genera això, ara que comença ara propòsits, ara, i a veure com... Sí, tot és una incertesa total.
No m'he fet cap propòsit.
No t'has fet cap propòsit? Aquesta seria una bona pregunta de fer a la nostra audiència. Si us heu fet algun propòsit pel 2024 i si dura?
No, jo crec que va durar tres dies, crec.
Perquè d'aquí ve una mica la frustració també, no? Perquè molta gent al principi d'any és a partir de... Bueno, de la matinada no, perquè encara celebrem el cap d'any i és com si fos l'any anterior i, per tant, continueu fumant. Però a partir de demà, ja no fumo més. Us dura això? El propòsit d'anar cada dia a fer esport, per exemple, o al gimnàs o alguna cosa, perquè ara sí que ja veieu que esteu amb els michelins a tope i tal, funciona? Encara dura?
Jo és que no faig res d'esport.
El propòsit de no enfadar-vos per les tonteries, que allò que va a partir d'ara val la pena no enfadar-se per res de lo que... Us funciona?
A mi, jo això sí.
Vale.
Però no és un propòsit, ja, és que jo ja sóc així. Intento no enfadar-me perquè ja tinc prou problemes com perquè sobre estar enfadat. Intento riure bastant a la meva vida.
Bueno,
I gràcies a una bona colla d'amics que tinc, riem força.
Ben fet, ben fet. He preferit reir que llorar, per exemple, deia la cançó.
Sí, sí.
Evidentment, sí. Doncs, el tema... Per cert, hi ha un estudi del 2022, basant-se en això del Blue Monday, que estudiava si realment es produïa a nivell físic una depressió o petita depressió, d'aquella microdepressió que no detectem però que tenim, si després de 2 setmanes de vacances tornem a la feina. I la resposta es veu que és que sí.
Home, però no, no calia un estudi. Efectivament, no calia un estudi. Jo quan m'anava a fer un viatge, quan tornava aquí, el primer dia que estava aquí era per plorar.
Sí.
No falta fer un estudi.
I a més, el tema jet lag. Perdona, segueix.
No, però és que no tenia una microdepressió, tenia una depressió de cavall.
De cavall, de calample.
De microdepressió.
Sí. I que com que es produeix l'efecte jet lag, perquè durant les vacances, sobretot de Nadal, ens estem molta estona dormint, perquè, clar, hi fa fred i tampoc surt... Tal, està fins a altes hores del matí a dormir, lògicament després tornar als horaris de la feina és una borrada, és una brutalitat. Bueno,
jo és que estic molt bé al llit, tio.
Jo és que estic molt bé amb una primitiva, però no em toca.
No, a mi tampoc, però jo ja sé per què no em toca. No em convé.
I que es veu que els problemes de son el que provoquen també és un problema, una debilitació del sistema immunitari, però molt clara. Es veu que hi ha una relació molt gran de dormir malament i tenir problemes de salut, en la qual cosa, clar, doncs com que hem de redactar els horaris i estem tot el dia amb son, això provoca que també estiguem amb grip, amb tos, amb tot el que tenim ara.
Pues jo no dormo gens.
I estàs fantàstic.
I m'has vist alguna vegada encostipat o amb grip o alguna cosa d'aquestes?
No. I per últim, no oblidar que tal com apuntava el senyor Cliff Arnold, que és donde vino todo, en la seva realista però poc sòlida teoria, el factor climàtic sí és fonamental per determinar el nostre estat d'ànim. Es coneix com trastorn afectiu estacional, el TAE, que a part és un índex del crèdit, no?
Escolta, TAE. Jo el dissabte vam fer una calçotada i vam dinar fora.
Mm-hmm.
Feia calor.
Sí, és que els migdies...
Fins i tot em va tocar el sol.
I avui, teòricament fa calor. Però
avui fa molta calor.
Però jo estic mirant el termòmetre i no acabo d'en sortir.
Avui fa molta calor.
Aviam, anem a veure la temperatura.
11 graus, crec.
11 graus?
Sí.
Tampoc és una cosa...
No, però és que a més he mirat alta muntanya i hi ha llocs que estan a 4, 5, 6...
No, home, sí.
Vull dir que...
Però no plou, no?
Fantàstic per la neu, eh?
No plou.
Joder. Això pinta desgràcia, eh?
Jo puta, hòstia... que està fent això del temps, això és un mal, vamos, mal favor. Sí, això pinta que anem pel pedregar, però ja estem anant pel pedregar, eh?
Sí.
I a part del factor climàtic que provoca el trastorn afectiu estacional, el conjunt de símptomes, entre ells la sensació crònica de tristor i cansanci, en algunes persones doncs, se sent encara molt millor, per exemple, durant la tardor i l'hivern. Per tant, com que és hivern, doncs també toca. I per tant, estem molt depres, total. I què passa? Que... juntats aquests factors de l'economia, de la salut i de tot, es va determinar, segons una màquina molt potent, que el 15 de gener, era el pitjor dia de tot l'any, de la nostra vida, d'any, de cada any. I, per tant, avui, teòricament, és el pitjor dia. I es coneix popularment com el Winter Blues. També conegut com Blue Monday, perquè ves per on coincideix sempre en dilluns. Perquè, a part de ser 15 aquest any, doncs no ja sempre
tenim,
és el 15.
Tenim el Black Friday, sí, però... el Blue Monday.
Ara!
No n'hi havia un també de la informàtica?
Aquí vaig, sí, el Cyber Monday.
Què?
Cyber Monday.
Ah.
Sí.
El Cyber Monday. Amb I Don't Like Mondays.
Efectivament. Sí?
Perquè, la veritat, tot ho posen en dilluns.
Perquè el dilluns és el pitjor dia, teòricament. Tot i que per mi el pitjor dia és dimarts. Perquè dilluns és allò que encara vius una mica del passat, no? Del cap de setmana, encara tens aquella fluvi, aquella cosa.
Sí, del Barça, no?
Comenta... Va, el Barça, deixem-ho.
Jo, el dilluns és molt dolent per mi. O sigui, jo tinc Blue Mondays
cada setmana.
Cada setmana.
Sí.
I el millor dia per mi és divendres. I la setmana que ve serà millor encara, perquè, Àlex, et comunico que he de gastar els dies.
Ah, doncs tu mateix. A veure si podem establir alguna cosa, ja mirarem de fer un combinat o un híbrid de refregits i no refregits, perquè uno no tiene trabajo.
Sí, ara ho podem fer, els refregits.
I mira, Blue Monday, que és també aquest grup, perdó, els New Order, que feien aquella cançó del Blue Monday, és aquesta. Tiqui. Que és la famosa Blue Monday.
Okay.
Que sempre explico que va ser precisament un autèntic Blue Monday pel grup per New Order, perquè resulta que se'ls va acudir en la portada a fer una espècie de trucalat i es veu que es van inspirar en alguna altra cosa que van veure i el dissenyador que va fer aquell trucalat amb el que es van inspirar els New Order per fer el tema Blue Monday, doncs ho va veure i els va denunciar. I amb això dels drets d'autor i tot això, com que realment van vendre milionades de discos i amb aquesta portada, doncs fent el recompte, els hi va sortir a pagar una morterada que no tenien i, bueno, doncs van haver de, encara existeixen, però van haver de fer molts concerts extres i molta cosa per poder pagar el multarro que els hi va significar el simple fet de que algú se li acudís fer un trucalat a la portada del disc. Imagina't com va la cosa. La vida tot té molts tombs, eh?
Sí, sí, sí. Sobretot el dissenyador, que li va tocar una pasta d'impressió.
Hombre, van dir, hombre, hombre... Suposo que la coneixeu, no, aquesta cançó? Bueno, hi ha molta gent que no tinc per què, però vaja.
Però canten en algun moment o no?
Sí, home, sí, per ser que allarguen com un xiclet, que així sempre va millor, no? La cançó, si l'allargues, és la versió maxi-single, eh? A veure... Ara encara no, eh?
Vale,
no, van fent tiqui-tiqui-tiqui-tiqui...
No, jo no la reconec de moment.
No la reconeixes, la
de
cançó?
Moment, de moment.
Mare meva, tu, no anem bé de memòria, no, estàs en un mal moment, eh?
No, perquè el meu cervell està fent seleccions.
Ja, això també és veritat.
Entens? Hi ha coses que dius, hosti, tio, no, se no m'hi cap més. Tinc la memòria rama esgotada.
Mira.
Ah, sí que sí. Sí, sí, ara sí, tu.
Has hagut d'esperar el cantant, eh?
No patiu, m'he recuperat.
Vale, vale, vale. Oh, quin susto, quin susto. Molt bé.
A tu et passa, a vegades, que...
El què?
Re, que has vist una pel·lícula fa 10 anys o 15 i no te'n recordes ben bé de què anava. O recordes totes les pel·lícules que has vist?
No.
També et passa això?
Sí.
Ah, val, val.
Home, jo la pel·lícula que més recordo era una sèrie de pel·lícules, concretament, que era la de Harvey. No sé si recordeu el Volkswagen Harvey. No, eh? Ah.
Sí, era un... però això eren pel·lícules o dibuixos animats?
No, pel·lícula. Es va fer després dibuixos animats, però va començar com la Pantera Rosa, que va ser la pel·lícula, i després van fer els dibuixos. Doncs a mi m'agradava molt una pel·lícula que es deia Harvey, que el meu pare, pobre, em portava sempre a veure, que, aviam, una pel·lícula infantil. Perfecte. Però va haver-hi alguna escena que el pobre Harvey... Clar, el Harvey era un Volkswagen.
Un escarabat.
Un escarabat que era com viu. I eren les aventures del Harvey que ajudava, doncs, a resoldre...
Com el Kit.
Coses. Com el Kit,
com
el cavall Fúria, coses d'aquestes. I va haver-hi una escena, em sembla, que el Harvey es va desmuntar. Va com esclatar tot, que de fet crec que el Cirque du Soleil va fer una escena d'aquell espectacle basat en la música dels Beatles, que sortia un Volkswagen que esclatava. I ves per on? Que a mi em va venir al cap això i dic, aviam si seran inspirats també, aviam si el jefe del Cirque du Soleil és com jo, i té el mateix record que jo, i era fan de la pel·lícula Harvey. Bé, total, que aquella escena a mi em va impressionar tant que em vaig posar a plorar enmig del cine de manera tan inconsolable que el meu pare va haver d'agafar i treure'm del cine.
I no tenies pajareta?
No.
No tenies crispetes?
No. No existien, aleshores.
No existien.
No n'hi havia. Els cines eren molt avorrits, aleshores. Tot i que això de les crispetes a mi em està bé que no existissin. Bueno, perquè és horrorós. Però bé...
No t'agraden?
No, m'encanta. I m'encanta menjar crispetes a casa, per exemple, veient una pel·lícula. Però al cine és que és una marranada. Perdoni l'expressió. Amb la pudoreta aquella de crispetes, amb el sorollet de crispetes. És a dir, si fóssim tots una mica més conscients... Pues segurament. Ara, jo reconec que la canalla li encanta.
I tu no em diràs que no havies menjat pipes al cine?
No, perquè precisament pel mateixa raó era una guarrada.
Tu no havies menjat pipes al cine? Hòstia.
No, jo quan era petit, perquè m'emprenyava molt.
Bueno, clar, no et podien veure, eh?
Ja, però a mi no. Sí, a mi el tema pipes ja no m'agrada mai.
Seies i senties...
Sí, exacte. Horrorós.
Però és que és igual, perquè nosaltres les pel·lícules que anàvem a veure al Sant Quintí era veure si rascàvem mitja...
Ja.
Mitja
teta i mitja cuixa.
Sí, clar, aquella edat...
Sí, sí, el cine era una font d'inspiració.
Ara la gent jove ho ha vist tot amb 8 anys.
Ui.
Però nosaltres no havíem vist res, eh?
Home, algunes 12 hores de terror havíem passat, jo concretament, al cinema Foment de Martorell, que no era un cinema, era un teatre, però en aquell cas, mira, un cutre... Les butaques que allò eren insufribles, de fusta.
I tu anaves a veure les 12 hores de
terror. Jo vaig anar a veure les 12 hores precisament amb una amiga. que teníem.
O sigui, tu tens una amiga i la portes a veure...
Bueno, ella em va portar a mi, no te jodes. A veure si resultarà aquí ara... No sé, ja li preguntaré bé en qui va ser aquí.
En lloc de...
I mira, no sé si de forma traumàtica, no, que va estar molt bé, però és un record de tota la vida. Perquè vaig acabar baldat. Vam acabar baldats en aquelles que... Però mira, vam... Bé. Van ser 12 hores terrorífiques.
Jo no miro... Res, no vull dir res. Anava... És que se m'han vingut diverses coses al cervell, però no les diré.
Sí, sí.
No, moltes. M'estan venint moltes coses.
Ara compte que tenim mig país amb bons records d'aquestes hores de cinema.
No, jo també hi anava al cine, amb alguna parella i feies manetes.
Per això... Oi.
Quan era petit, tio, 2 hores allà amb la mà agafada...
Allò era impagable.
Eh?
Allò era impagable.
Hosti, tu.
Sí. Amb la mà agafada.
Bueno,
a l'altra mà.
Quan eres tan petit, així de dissimulament...
Ah, bueno, clar. Hosti, tu.
Jo era una mica... Vaig començar bastant aviat, jo. Saps què vull dir?
Bueno.
Perquè així m'he jubilat abans.
Cadascú té els conceptes que té sobre massa aviat, o no?
Sí, així m'he jubilat abans. Ho entens, també? Ah, si comences molt tard... Hosti, però jo ja... No, jo... Vaig començar d'hora, tu ho he de dir.
Ja.
O sigui, ja tenia fixació des de petit. Tu.
Bueno, és aquelles coses... Tu t'entens traumes i...
No, cap trauma no, però m'agradaven les noies, tu. Jo no podia fer res, però...
Ara ja no, no?
Amb 11 o 12 anys, sí, que m'agraden.
Ah, bueno.
Que m'agraden. I tant, que m'agraden. Però, clar, no és el mateix quan tens 12 o 13 anys que ara.
No, i jo estic parlant d'una població que no era Vilafranca. Hi ha molta gent que segurament totes aquestes experiències, nosaltres tu a Sant Quintí, jo a Vilafranca, jo a Martorell, però potser hi ha gent que evidentment té records també de l'experiència semblant a Vilafranca del Penedès, que no anava curta de cines.
Jo anava al cine, a la Festa Major, i feien una sessió golfa.
Sí, ho sé.
Que ja portaves una castanya, que ens van
treure. Jo vaig enxampar alguna.
Ens van treure. Sí, va, amb una castanya que anaves allà i la gent pues, anava al cine amb alguna parelleta o alguna persona que hagués lligat i allò era Sodoma i Gomorra, tio. Mm-hmm. Allò no tenia res, sessió golfa, i tan golfa que era aquella sessió.
Golfa, sí. Sessió en golfa.
I ens treien, ens fotien, ens van fotre al carrer diverses vegades.
Bueno. Sí, així van els records. Experiències importants, però clar, quan eren 2 hores, vale, però quan eren 5 o 6, doncs acabaves ja amb inanició, pràcticament.
Tu fixa't que... No, però fixa't l'esperit i la força que teníem, que... No, que tinc l'Eric aquí davant, i ja porta un dia, eh?
Bueno, aquest nano és jove, també té les experiències recents, també.
Però si està content.
Bueno, per què?
Diu per què estàs content. Perquè va guanyar a Madrid.
Ja ho sé, però bueno...
Mira.
Sí.
Puny aixecat,
aquí... El Bellingham, aquest. Sempre li dic que és el Bellingham, aquest. No?
Home, com a mínim, ja que van guanyar, podries portar-te unes cervecites,
home,
no?
Home, i unes pastes.
La cervecita, Eric, i unes pastes.
Sí. Que, de fet, això passava a les tertúlies de futbol. No sé si avui ha passat.
Sí, han anat pastes.
Ah, allà hi havia pastes, també?
Però oi que sí.
Ell no, que és el moderador i cobra 4 duros, però vull dir que la gent que...
No, però crec que han sortit amb pastes de la tertúlia.
Perquè només faltaria. Sobre el
suposo que les ha pagat els del Madrid, no?
Ja m'imagino que la merengonada doncs, ha fet... ha demostrat una mica de fair play, no? Només faltaria.
I a Barcelona també havia anat molt al cine, també.
Sí. Sí. A tocar...
Bueno, fer el que podies. Vale, Després també vaig començar a pensar que anar al cine per anar a fer 4 petons, no.
Bueno, perquè ja evolucionava i aleshores intentaves buscar llocs una mica més adequats. Amb més privacitat.
Clar, i anar directe al gra. És a dir, no tenim clar, que passar-nos una pel·lícula...
Sin prolegómenos.
Clar, després arribava jo a casa... Que ha sigut bona la pel·lícula?
Què?
Amb tots els morros encetats,
tots
els llavis encetats,
d'estar
2 hores fent petons, clar, i tu no havies vist la pel·lícula, no havies sabut ni de què anava.
Que bonic.
Que bonito.
Que bonito. Bueno, pues ja sabeu, si teniu experiències, doncs...
Quins si voleu, propòsits em podria fer jo aquest any?
Això, anem al tema propòsits. Tema propòsits, endavant. Pep Vergés, quins propòsits... Clar, potser te'ls has de fer encara.
Sí, no me...
Ah, o sigui, no te'ls vas fer allò abans de brindar, brindem els propòsits.
Home, cada vegada que... És que no sé.
Aquest any deixaré de...
No, aquest any...
Aquest any. Yeah.
Aquest any he de començar a caminar una mica.
Vale. Vinc, primer propòsit.
M'ho he de plantejar, m'he de comprar alguna cosa que es porti.
Calçat de caminar. Ja no tens, Lluc, sí, per casa? Tinc, les bambes?
Sí.
Bueno, doncs posa't les bambes. Vale. Quin calçat t'has de comprar?
No, no, calçat tinc. Però el que no tinc és pantalons.
Bueno, doncs pues, amb els de pijama.
Vale.
Aprofites.
Jo, és que jo soc de calça curta, tio.
Pues de calça curta?
Vale.
No tens tampoc?
Sí. Suposo que sí.
I engallumus de mitja canya.
L'altre dia vaig anar... Bueno, vaig obrir un calaix de casa meva sí. I hi havia un pantaló d'esport. Perquè dic, dins dels propòsits, sempre has de començar primer preparant-ho tot,
sí,
no?
Sí,
clar,
sí,
no.
Sí, sí.
I vaig agafar el pantaló d'esports, no sé de quan era...
A fer auditoria.
Que vaig agafar-lo així per veure com estava i la goma...
Es vestia... Ja no... Resseca.
Bueno,
els has llançat, ja.
Sí, sí, sí.
Vale.
Jo ara, últimament, les coses que se'm fan malbé, però es poden arreglar, les
sí.
arreglo.
Sí.
És a dir, si he d'anar al sabater, vaig al sabater, tu, que no està a l'horno para bollos, m'entens? Se'n desenganxa una sola, me'n vaig al sabater i... Venga, sassuela. Després... Els pantalons, igual, quan se m'estripen, quan una butxaca es foreda o alguna cosa, ho porto a cosir. Mm-hmm. És a dir, que jo... Perquè, clar, és que, hosti, està tot molt car a la vida, tu. I no podem anar tirant les coses així com així. I després, jo, les coses em duren molt.
Mm-hmm.
Tot t'ho he de dir. Jo tinc jerseis de fa... És que no ho recordo quan les vaig comprar.
Yeah.
No ho recordo. I tinc... Em duren molt, molt, tio, què passa? Perquè me'n vigilo de tractar-lo bé. Clar, a més, ara tenint en compte que ja no vaig a les discoteques, ni al trànsit. Ni...
No, el trànsit difícilment.
No, però abans... Tu saps que abans, camisa nova...
I?
Cremada nova.
Ah.
Era un clàssic.
Pensava que era camisa nova no. I... Un...
Abans fumaven, clar, i els llocs estaven a petar clar, i la clar, gent clar, fumant. Clar. Llavors, tu quan arribaves a que tu havies posat la teva camisa, 21 botons, sí. Content, perquè a més aquella noia que t'agradava
sí.
Estaria contenta de veure't tan guapo, això et pensaves tu, evidentment, no és que fos una ciència exacta, i arribaves tu tot cofoi i que t'acrac, a la segona de canvi ja et ve algú i et diu, escolta, tens una cremada aquí darrere.
Anda.
Taques, cremades, a vegades t'abocaven un cubata, però en fi... ara tinc una vida més tranquil·la, no? Tret d'aquest divendres, que em vas portar pel camí de l'amargura.
Sí, jo? Pobre de mi.
Home, tio, jo me'n volia anar a dormir. Tu
ah, vas... ja. Serà això. Mare de Déu, senyor.
Hosti,
quines tu. Coses. El millor d'aquestes sortides és que veu gent, també. Que està com tu.
Hosti, però em vaig trobar curiós trobar bastanta gent d'amics meus o...
Sí, que dius... Anda!
Què fas tu aquí?
Què fas tu aquí?
Clar, l'endemà vaig anar a fer una calçotada amb un que vaig trobar allà, amb dos.
I mira.
Amb dos. I què feu aquí? També se'ls allarguen les coses.
Però jo també.
No, se'ls allarguen.
Bueno.
Se'ls allarguen les coses.
Està bé, però... està bé.
No, però vaig riure, m'ho vaig passar bé, i ja et dic, moltes vegades, les últimes vegades que havia sortit així, jo pensava, hi havia un moment que passava, jo què collons foto aquí, saps? Veure per veure, que demà tindràs son, igual tens mal de cap, i no em havia divertit, però aquesta vegada m'ho vaig passar molt bé. També la companyia era molt grata, La companyia era... Clar, hi ha gent que no, normalment no els veus, doncs... Bé. En fi, pues aquest any no sortiré els vespres.
Vale.
És que ja no ho faig.
És el propòsit, no?
Sí, però ja no ho faig.
És el... Clar, clar.
Aquest el compleixo.
És la teva proposta.
El propòsit no? És caminar. Això
clar,
sí que...
Caminar.
Perquè és que no foto.
Necessites uns gallumbos de calça curta...
Sí.
I les sabates que...
La setmana que ve, que estaré de vacances, t'aviso.
Vale, molt bé.
I l'altre poder. Bueno, escolta, és igual. Ja parlarem. Començaré a fer esport.
Molt bé.
Per dir, per no passar-me les vacances al llit... Sol, Ara ja, l'audiència que tenim, em pensat que era acompanyat. Sol. No, però per no... Tinc que fer molts propòsits per aquests dies de vacances.
Vale.
Molts, molts.
A veure si aconsegueixes complir algun, perquè el problema no és fer-te
no,
els propòsits, sinó mantenir-los. Passejar,
cada dia aniré a passejar amb la meva mare,
vale.
Per exemple.
Això està bé. Home, podries emplear també una mica de temps amb una cosa que ha aparegut en el dia d'avui com a notícia i que ha sorprès a tothom, com a mínim a mi, doncs, a veure si m'agradaria que em fes partícip de les seves idees. Em refereixo a l'hereva de l'empresa BASF, BACF, no sé com se diu.
BASF.
La BASF,
Sí.
Que atenció, l'hereva, que ho ha heretat tot, resulta que busca 50 persones
per decidir com redistribuir 25 milions d'euros. Que m'imagino que és una petita part del que ha heretat aquesta bona senyora. Resulta que es diu Marlene Engelhorn.
Ah, edat.
Ara t'ho miro, però molt gran no és. Més aviat jove, eh? Té lo seu. Marlene Engelhorn forma part d'un moviment, precisament, que defensa la redistribució de la riquesa per combatre la desigualtat. I, ai, carai, aquesta senyora, que forma part d'aquest moviment, resulta que va i li toquen mínim 25 milions.
Però diu redistribuir, igual ho vol donar.
Vol idees, per veure a on que aquests diners no es quedin només en mans d'una sola persona, que és ella, sinó que es reparteixin.
Pues jo puc anar-hi.
Ara t'ha vingut ganes, eh?
On està? On viu? A
Alemanya? Ara t'han vingut ganes. Doncs, compte, perquè tu ets austríac? No. No vius a Àustria, no?
Mira, però tinc...
Què si es diu, vull anar a Viena, jo?
Tinc familiar, bueno, tinc... La dona del meu cosí és austríaca.
Vale. Doncs aquesta setmana, 10.000 invitacions han començat a arribar a les bústies d'arreu d'Àustria. Les envia Marlene Engelhorn, 31 anys, hereva del fundador de la química BASF. BASF. Vaja, la de les cintes de casset, tota la vida. Sí. Que, evidentment, no s'ha fet ric només per fer cintes de casset.
I de vídeo.
Sinó per fer
tot.
Moltes altres coses, com són productes pels camps i fitosanitaris i coses d'aquestes. Al setembre de 2022, aquesta senyora va rebre un fortunón en morir la seva àvia, Traul Engelhorn Becchiato. Sabent això, sabent que això passaria, la Engelhorn, la senyora hereva, ja havia anunciat abans de la seva intenció de desfer-se del 90% de l'herència. Ai, collons.
Home, sabent que això passaria, clar, jo també sé que moriré.
O sigui, 25 milions d'euros són el 90% de la seva herència.
De l'àvia!
Bueno, que és seva.
Però aquesta noia no devia ser pobra, la mare d'en Dengeldon.
M'imagino que no ho és.
Home, si tenien aquesta empresa, que van a ser pobres.
Vesteix bé.
Que és guapa.
És peculiar.
Es pot dir això o no es pot dir?
És peculiar.
Serà masclisme.
No. Dic que no sé el seu aspecte. Jo,
és peculiar. Aviam, a mi m'agrada la gent
peculiar.
A mi m'agrada la gent peculiar.
No m'atrauria de primera vista, ja t'ho dic ara, eh?
Però ja té 25 milions.
Bueno, així ja l'atracció... El primer terme el deixem de banda. Ja anem al segon. Vale, molt bé.
Que estàs enamorat, oi?
Doncs, home, no puc deixar de mirar-la directament. Doncs això, ella, com que ja sabia que heretaria un dia o altre, ja va començar aquest moviment, aquesta història, diu, he heretat una fortuna i, per tant, poder, sense haver fet res per tenir-ho, i, per tant, no considero just tenir-ho, i vull redistribuir aquest 90% de l'herència amb altres coses que siguin més justes, que no pas que ho aprofiti jo, que no he fet res per obtenir aquesta herència. Que bé que es pensa quan tens un bon compte corrent i una bona família.
Deu tenir un pastor.
Però bueno, no l'acuso, escolta. Home. Millor fer-ho que no fer-ho.
Clar, però mira, escolta, el...
Per això vull ser amiga seva.
El Zuckerberg, com es diu?
Zuckerberg. Mark Zuckerberg, clar, el de Facebook.
Okay, el que pronuncia bé ets tu, recorda-ho.
Ja.
Aleshores, aquest senyor, en el seu, o sigui, tota la riquesa que té, que saben que és una de les persones més riques del món, la donarà amb accions humanitàries. I el seu fill heredarà a l'1%.
Sí.
Només a l'1%. Només.
Només.
Sí, però tu, clar, jo li diria, papa, estira't una mica, no?
Pues no.
Però clar, aquest nano, no sé què li tocarà, no, però segur que l'1% del que té aquest home és
10,
molt.
Un 10. A dir que el 90%
no,
el dona.
No, el fill del Zuckerberg.
Ah, el fill del Zuckerberg.
El fill del Zuckerberg, bueno, es darà un 1%.
Un 1% de la morterada que va al Facebook o totes les empreses de Meta, que són...
Per això et dic, aquesta gent...
Clar, un 1%.
Clar, és com el Bill Gates o aquesta gent
que
dius, tinc tants diners, tio, que va, vinga... On podem fer obres humanitàries? Que jo ho faria, també, eh?
Sí, home, i tant.
Jo si tingués 300.000 milions d'euros, també...
Que injustos som amb aquesta senyora Hunkerman. Perquè potser resulta que no, que realment no té un duro, perquè ella pensa així.
Però com no té un duro si és la filla Basf?
Jo què sé, pues, però s'ha anat desprenent. Escolta, el Kubala, aquell gran futbolista, el millor futbolista que ha tingut el Barça, amb permís de Messi, o al revés, resulta que inclús vam arribar a conèixer. I sempre es deia d'ell que molts amics l'ajudaven perquè era un bon cor. Però a vegades, més que un bon cor, era una mica passarell. I molts dels seus compatriotes i no compatriotes, doncs, sabent que ell guanyava molts diners com a futbolista, doncs se li acostaven
li feien peneta. I ell, pataplam, anar traient, anar traient, anar traient, anar donant, anar ajudant, es va arruïnar. I quan es va arruïnar, doncs, per sort per ell, continuava en actiu gràcies a ser un bon entrenador. Va ser seleccionador d'Espanya, també. I tot i així, va arribar un moment a la seva carrera que ja quan va començar l'Ocaso i, per dir-ho així, la jubilació, va trobar-se que no tenia un duro, que no tenia diners a la caixa.
Jo vaig veure jugar a Sant Quintí.
Sí, sí, senyor. Grandíssim, eh?
Oh, amb l'edat que tenia i com la tocava.
Sense pràcticament moure's, no. Amb un pam de terreny, era capaç de
sí, perquè amb el cos ja...
Fixar-se a tothom.
Sí, sí, diu que era dificilíssim treure-li la
pilota. Doncs aquest senyor, molta gent l'ajudava perquè era tan bona persona, que hi havia jugadors i jugadors i tal, doncs que, bueno, que li anaven donant diners, perquè ells sabien que ell, quan tenia molts diners, els donava tots, amb qualsevol causa. Ves a saber si aquesta senyora és la Kubala de la BASF. Bueno, resulta que diu que ha heretat una fortuna i, per tant, poder, sense haver fet res per tenir-ho, no està bé. I, per tant, s'ha de donar aquests diners. I és que Àustria, per cert, va suprimir l'impost de successions el 2008, una mesura que continua en el debat polític i que 16 anys més tard l'oposició socialdemòcrata és partidària de revertir. I, bueno, la qüestió és que ella diu que, clar, si a sobre resulta que hi hereto una fortuna, no pago un impost per aquesta fortuna, encara és pitjor, perquè tota la població, vaja, no tindrà, bueno, un duro.
Clar,
per
però...
tant, jo faig un impost de successió del 90%.
Bueno, jo, per exemple, com que ets català, si et vens alguna propietat, per exemple, aquí pagaries 40.000 euros d'alguna herència,
ara,
i a Madrid 1.500 euros.
Bueno,
si català,
som així de
català,
generosos.
Catalans, català.
Som comprens, aquests.
Català, català. Mm. Bueno, a Madrid hi ha molts llocs d'Espanya.
Sí, sí, sí.
Però aquí som un tal, que molta gent s'ha de vendre tot el que hereda, o inclús ha de renunciar a l'herència, perquè no poden pagar.
És així.
Perquè no poden pagar, però són catalans. Això és molt important, no se t'oblida, Àlex, català.
I la pregunta, ja per acabar, és per què Engelbrom fa temps que forma part d'un moviment de defensa que defensa la necessitat d'implantar una fiscalitat més justa arreu del món per combatre la desigualtat amb mesures que passarien, per exemple, per redistribuir les grans herències multimilionàries? Per què ell és així? I ja està. I el maig de 2022, per exemple, va participar en una protesta al Fòrum Ecològic de Davos amb el grup Patriotic Millionaires, Millonaris Patriotes. Es veu que hi ha gent milionària que és molt patriota i vol donar els seus diners a la hisenda. I, per tant, demanaven als estats que posessin impostos sobre les seves grans fortunes. És a dir, cobra-me, cobra-me!
Com a Espanya.
Que no, claro. I aquí a Catalunya ens ho van creure i ho van fer.
No, no, molt bé, molt bé.
Però per què no ve viure aquí, aquesta senyora?
Va, molt bé, la Generalitat de Catalunya...
Que vingui a viure a Catalunya i se sentirà més feliç.
És el lloc d'Espanya que paguem més impostos.
Claro, claro,
no?
Claro.
Però som catalans i això és molt important.
Això està bé, això està bé, això està bé.
Ah, i el soci no se'n pot enganyar, eh?
Ah, això sí, veus? Això mira, deixa'm rescatar aviam si... Aviam si
no ens
trobo...
queda temps, quasi.
No?
No, perquè
ai,
ens queden 30...
Pues mira,
40 segons.
Pues el senyor Sant Reixac deia això.
Sempre diem allò del soci no se'n pot enganyar, però entre tots li fotem cada enganyada que diem-ho clar, tothom sàpiga el que jugui. I això és el que dic jo un dia. I si un dia ho tinc que dir, ho diré i em queda tan fresc, m'entens? Vull dir, ara no és el moment.
Bueno, però si no és el moment, pleguem. Au, Sant Reixac tenia molta raó. El soci no se'l pot enganyar, però entre tots li fotem cada enganyada a la porta. Au, va, vinga.
Adéu, Condé.
Adiós, adiós, adiós. Thank you.